I abans de marxar podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Una nova edició del programa. Són les 3 i 5 minuts. Avui parlarem de la dimensió espiritual de l'home. Existeix l'ànima, verdaderament? O l'home és més aviat un ésser programat per als seus gens i connexions neurològiques? Avui farem preguntes entorn a tot això. La Capella Sixtina va ser producte d'un procés bioquímic o d'un tal Leonardo da Vinci? I què passa amb la barbàrie nazi? Aquesta va ser resultat de la maquinació del Hitler o potser d'una determinada configuració genètica? Segons la resposta que ens donem, podrem afirmar, per exemple, si som lliures. Segons aquesta resposta, podrem contestar-nos a què és l'home. En aquest sentit, el Carlyle, que era un escriptor britànic, deia: "La nostra vida es delimita per dos silencis, el dels estels i els de les tombes." Ningú pot evitar les preguntes, però podem fugir de cercar respostes. Nosaltres, al programa, sense endinsar-nos en grans disquisicions i en el breu espai de temps del que disposem, provem de fer-nos unes quantes. Comencem.
In times when we don't know, let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace.
Ricordarci
when stars go out each night,
eterna stella sei nella mia preghiera.
Let this be our prayer.
Quanta fede c'è.
Avui, i en el temps que dediquem a la tertúlia, m'acompanya la Laura Sánchez. Bona tarda, Laura.
Què tal? Bona
el
tarda.
Jaume Pujol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda.
Molt bona tarda.
Els tres són orientadors del FERT i bé, col·laboradors habituals d'aquest programa. Us agraeixo la vostra presència i bé, parlem-ne de l'existència de l'ànima, parlem-ne d'aquesta dimensió espiritual de l'home, si existeix, si no, si som productes de la bioquímica i de les i del resultat d'una cultura determinada. I en aquest sentit, us vull començar amb una de les meves preguntes trampa. No, això no. Fa ben poc, fa potser un any, no, d'això que van parlar de que s'havia descobert la partícula de Déu, el bosó de Higgs, Sí. I la meva pregunta va per aquí. Penseu que Déu és comprovable científicament? Penseu que això és una prova definitiva o no? O és una prova a tenir en compte a l'hora de demostrar l'existència de Déu?
És que això no és que veure. Perdona, he de dir que són dos temes diferents. Una cosa és que cada vegada es conegui més com ha estat la creació, cada vegada. I de fet, podríem parlar, quan es parla de ciència, estem parlant del segle XX, perquè abans del segle XX no hi havia ciència, era molt poca cosa. O sigui, tota la ciència és del segle XX, pràcticament. El que es diu ciència és ciència. Bueno, vull dir, doncs, dintre de dos segles, tres segles, sabrem més coses. Però sabrem més coses de com ha estat això. Però el per què algú va decidir que, clar, sempre es parteix d'un inici, i aquest inici, doncs, perdona, aquesta pregunta continua...
Ara deixem matisats, les ciències experimentals, perquè les altres, per exemple, estàs parlant de ciències, la filosofia és una ciència, i aquesta ciència ja responia als perquès, no al com.
El que passa és que quan la gent parla d'aquestes coses, el que vol és que ho pugui materialitzar. I aleshores tothom diu, no, és que algun dia la ciència descobrirà què descobrirà. Doncs el que descobrirà, doncs cada vegada això com és... ha estat el com, però mai el per què existeix l'existència, per dir-ho d'alguna manera. Mm. Per què existeix aquest univers i no existeix res? Aquest per què, això la ciència no pot, per una raó.
La ciència empírica.
La gent no entén més que el que toca. I la ciència té uns paràmetres que són els que són, i allò que no es pot experimentar no és ciència. I com que no es podrà... Déu no es pot abastar...
Això no estic d'acord, Aureli. Això és el cientifisme.
I no ets l'única que no està d'acord.
Ah, me n'alegro, perquè jo soc moderadora, jo no en sé gaire.
Jo el que estic dient és que amb el llenguatge del carrer tothom entén per ciència allò que es pot comprovar, allò que es pot experimentar.
Però tu has d'aclarir que no és així.
Bueno, sí, encara que ho digui, és tant se val.
Ah.
Vull dir, se val perquè molta
doncs
gent...
Per dirà,
bueno, mira, jo el dia que no pugui comprovar... No, jo vinc per dir que tu has fet una pregunta, i la pregunta és, Déu és inabastable, per la mateixa definició de Déu.
Sí.
Per tant, mai una ciència que és finita podrà abastar allò que és infinit.
Això sí, m'agrada, això em sembla
entrada.
Més.
Però bueno, això és, ho volia dir, però dic que això dit al carrer és igual que ho diguis.
L'Aureli el que vol dir és que encara que algun dia arribéssim a contestar totes les preguntes que ens fem, mai podrem respondre a la més important. Per què l'univers s'ha pres la molèstia d'existir?
Bueno, va per aquí l'estat. I quan dic l'univers vol dir... Algú, a veure, per què existeix l'existència? És el que no va dir jo.
Mm-hmm. A veure,
la pregunta que està per sobre. Em sembla que podíem estar tota la tarda donant-li voltes.
No, però es tracta d'això, no? De donar voltes
no,
una miqueta.
No, donar-li voltes amb la mateixa pregunta, però bueno, segueix. Digues.
La dona i l'home tenim la tendència de pensar que quan una cosa la entenem o creiem que l'entenem, podem prescindir tranquil·lament de Déu perquè ja tot està fet. Quan ens trobem amb els límits, que els límits estan més a prop del que moltes vegades volem admetre dels nostres coneixements, llavors és quan ens comencem a preguntar, no tothom, però sí a l'home genèricament, Déu, amb Déu, què passa, no? Això no ho entenc, per què està passant o per què no està passant. I aleshores és quan un es comença a esbrinar aquestes coses i ha de trobar una explicació, perquè hi té que haver-hi una certa lògica amb les coses.
Clar, i en aquest sentit, tu estàs dient, la creença ha de ser una creença raonable.
Moltes ha de ser raonable. El que passa és que, anem a veure, si fos comprovable, no necessitaríem la fe per res.
Clar,
o sigui, la fe, una mica, vaja, no una mica, la fe és necessària. I, a més, la fe com l'esperança són unes virtuts que no s'han acabat d'explicar prou bé, o és que alguns no ho hem entès prou bé, no? Però es parla de moltes coses diverses quan ens volem referir a la fe. O sigui, la fe és un do de Déu i, per tant, nosaltres no podem fer directament res per obtindre-la. El que sí hem de fer, i crec que Déu espera que fem, és buscar-li l'embolcall necessari perquè aquesta fe es depositi en el nostre cor o en el nostre cap, no? Uh-huh. I aleshores, aquí sí que nosaltres tenim una feina a fer. És a dir, en cultivar unes virtuts sense les quals la fe es trobaria totalment sense poder-se desenvolupar.
Com, per exemple?
La humilitat, per exemple.
Vale.
O sigui, hem de començar per reconèixer una mica el que som, tindre la realitat del que som. Perquè si creiem que som Déu, com podem esperar algú de Déu?
Clar.
Aleshores, vull dir, té que haver-hi un espai, i té que haver-hi unes dimensions, i té que haver-hi unes virtuts practicades, i té que haver-hi unes ganes de trobar a Déu. I aleshores, si nosaltres posem el que està de la nostra part, és evident que tindrem la resta.
Laura?
A veure, jo pensava que si la religió té aspectes objectius i subjectius, la formació religiosa ha d'estar dirigida tant al cap, no?, a la teologia, com el cor, l'oració. A on vaig a parar? Doncs que convé començar pel cap sense descuidar del cor. És a dir, sí que és veritat que la fe és un do de Déu, però que necessitem estudiar-la, necessitem formar-nos. O sigui, primer cal evangelitzar, però
tu estàs donant un salt, eh? Avui estem parlant d'existència de Déu, del sentit religiós, i tu ja estàs pensant en concret,
però
que em
que
sembla bé, de l'Evangeli.
Però és que més pensa un, més pensa... O sigui, jo no, no tinc... Com que jo... tinc fe, ho crec tot. Bueno, vale, d'acord, però... has de posar-hi també potes, no pots creure la fe del carboner, no?
No, jo et dic, primer, una creença en un Déu creador, un Déu que es preocupa de les seves criatures.
Home,
després
no,
potser...
No, també ho deies tu al començament de l'editorial, a darrere de les coses creades, un no és un pum, no?, per art de màgia, sinó que un quan veu doncs, un ordre, diu, home, aquí algú l'ha posat, aquest ordre. Jo arribo a casa meva i veig tot endreçat i tot net i tot polit, dic, caram, no he sigut jo, doncs algú ha hagut de fer, no? I quan veig una naturalesa, un ordre per tot arreu, igual que quan veig un llibre, a darrere hi ha un escriptor, és evident. Jo no l'he vist, però hi ha d'haver. Uh-huh. O a darrere d'una casa hi ha un constructor. Doncs a darrere d'un univers tan magnífic i bueno, increïble com aquest, hi ha d'haver alguna cosa, perquè les coses no surten puf.
Però per això et dic que això estàs parlant de la primera causa de l'univers, que és del que estem parlant avui. Després de la presència del Redentor aquí a la Terra, potser serà un altre pas, no? Un altre... Perquè, digues, Aureli.
No, dic que jo volia seguir amb el fil que havies... Perquè això que s'està dient és cert, eh? Perquè volia seguir amb el fil que havies començat, que jo crec que Déu, creador... Ahir parlo des de la fe, però que ara que ho miri una altra persona que no es creient, a veure si això és raonable. Ell ja ens ha creat amb la possibilitat de tenir aquesta fe, per tant, ens ha donat el do. I l'únic que hem de fer nosaltres és ser sincers amb la nostra consciència, és dir, no posar obstacles. Uh-huh. Ell sap que ho podem fer i ens ha fet lliures precisament perquè el puguem estimar, perquè l'amor és un acte de llibertat. Què vull dir? Que hi ha una responsabilitat en adquirir la fe, cadascú a la seva mida, perquè Déu ja ens ha donat les eines, vull dir, ja tenim una consciència. Qualsevol home...
Aquesta responsabilitat per adquirir la fe, de quina fe parles? La fe catòlica?
No, estic parlant de la fe catòlica. Jo no estic parlant de la fe catòlica.
Del sentit religiós?
Sí, a veure, tothom, qualsevol persona té consciència. I té consciència, però només tens que sortir al carrer i la gent, com de vegades, s'escrida a persones que fan coses mal fetes i escolti, no sé per què vostè diu això és una forma de veure les coses. I tothom, hi ha coses que les veu que estan mal fetes. I això està molt malament, i això no està tan malament, i això està molt bé, i això que fa... Diu, té consciència de que hi ha coses. Aquesta consciència, si nosaltres no hi posem pegues, si som sincers, és molt fàcil arribar a la fe. Que no ha de ser exactament igual per tothom, i això no és que ho digui jo. Vull dir que és doctrina comú de l'Església, que Déu a tothom no li demana exactament igual. Però vull dir que allò que havia començat en Jaume a explicar, jo l'únic que li volia afegir és dir que, fins i tot, jo diria, no posar obstacles, que de vegades, amb la nostra supèrbia, que la humilitat ho ha definit molt bé el Jaume, la humilitat és la veritat, eh? Una persona ha de ser honrada i, escolta, jo sóc limitat, sóc humà, no puc abastar Déu, això és una virtut. En canvi, quan un hi posa pegues, què vol dir pegues? Pues perquè la supèrbia diu, jo, qui més que jo? Bueno, pues mira, doncs mira, pues sí, més que tu hi ha molta més gent. Eh?
És una limitació, quasi insuperable. Anem a veure, per aprendre qualsevol cosa, s'ha de començar per admetre que no se sap. I això, encara que sembli una cosa de Pere Grullo, hi ha molta gent que a vegades no ens ho plantegem, ens dona la impressió de que com que tenim una edat ja ho sabem tot i que, escolta, quan has d'assolir una nova cosa has d'admetre que no la saps i per tant que estàs disposat a posar un esforç i a tindre una actitud oberta per aprendre-la, no? Uh-huh. Aleshores, home, a mi l'exemple que ha posat la Laura de l'ordre de casa em sembla inclús més admirable que l'ordre de l'univers.
Segons quin dia, t'asseguro que sí.
Jo arribo a casa i ho veig tot ordenat i d'entrada és
miracle!
Que ja m'han alegrat el dia del tot, no? Dius, home, és que està molt desordenada a casa teva. No. El nivell d'ordre, cadascú se sap el seu, no? Però dius, efectivament, aquí sí que es veu clar que ha tingut que haver-hi una intervenció.
Si no,
no discutirem si és una intervenció natural o sobrenatural. Acostuma a ser natural, sempre. Però, aleshores, per aquesta lògica, ens podem anar fent moltes altres preguntes, no? I alguna d'elles, moltes d'elles, ens poden anar portant. No és fàcil, Aureli, jo t'ho sento explicar tu i penso, sembla molt fàcil, però a dintre del meu coparronet les coses no són tan fàcils.
Clar. No són fàcils.
O sigui,
no.
Perquè hi ha molts elements. O sigui, la vida que un porta, la moral, té molt a veure amb la fe. Tot. És a dir, quan un està vivint d'una forma desordenada, i el dir desordenada,
clar,
hi ha molts nivells de desordre.
D'immoral, etc. No?
Els que siguin.
Desordre...
No? Aleshores, és molt difícil que arribi a aquestes coses aparentment tan fàcils, mm-hmm. perquè no ho està posant gens senzill, no? Mm-hmm. Aleshores, hi ha coses que podrien ser molt evidentes, però que tu estàs distret amb altres maneres de fer.
I no tan sols per una incoherència de vida moral, moltes vegades també és hi ha situacions que fan més difícil entendre l'acció de Déu, per exemple, i aquesta és una pregunta que ens en fem tots. A vegades, quan veus patir o veus el sofriment, on és Déu? On és? I aquesta pregunta, no sé si és fruit de la supèrbia, és fruit del patiment. Moltes vegades no... I què, com contestem això? Què hem de dir? Perquè, esclar...
Però és el que deia abans l'Aurel, em sembla que ho ha dit, no? A veure, és veritat que el dolor i el sofriment és el gran argument de l'ateisme, no? Uh-huh. O sigui, no pot existir un Déu que hagi fet el mal, no? Però, i per tant, les guerres, els assassinats, les violacions o violències de qualsevol tipus, a darrere no pot haver-hi un Déu bo, val? Però és que Déu ha fet el ser humà lliure, i per tant, si l'ha fet d'una determinada manera, després, quan l'home, que és lliure, pot decidir si faig el bé o faig el mal, després no pot anar Déu, el que ho fa malament, i dir, xep! Per què no? I tallar-li les ales. Ha de respectar les lleis de la naturalesa o del ser que ha creat. I en aquest moment, si jo decideixo ser una corrupta i robar i enganyar i estafar, doncs Déu no pot venir a tallar-me les mans o el coll o la llengua, sinó que m'ha creat així. M'ha donat un regal tan immens que fins i tot em puc fer un mal ús, que és la llibertat humana. Mm-hmm.
Això,
ara,
en aquesta
si
part...
jo m'enfado amb el veí i anem a pinyes i ho faig més gran, i són dos països els que es donen pinyes, doncs clar, hi ha guerres, hi ha violències, hi ha mals entesos, hi ha enfados, hi ha assassinats, però no ho ha provocat Déu, ho hem provocat els que no ho hem fet bé, els que no hem sabut fer amb la nostra llibertat un bé.
Això em sembla que serveix per als arguments de la llibertat, però hi ha altres coses que no intervé la llibertat, per exemple, les desgràcies naturals, les enfermetats, això...
És que aquí el problema és, o parlem des del punt de vista complet de la fe cristiana, per exemple, i aleshores està completament justificat, o si ho treus, dius, anem a treure. Doncs aleshores resulta que és com és veure una pel·lícula, doncs només un rotllo, la primera part, vull dir... és que la vida no és només el que veiem nosaltres, no, o sigui, si la vida no és... La vida és eterna per un l'home, vull dir... És eterna. Clar, si un només veu, per exemple, en el cas concret de totes les coses que estan passant actualment, un tsunami, aquestes coses, bueno, això ja està previst, que la natura ja és així. És més, si tu contemples des del Gènesi, tota la descripció del que fa referència al pecat original, ja diu des d'aquell moment que hi haurà terratrèmols. Això ja està anunciat, això passarà, i la Terra us donarà cardos, us donarà maleses. Això està previst. Tot això, les malalties, la mort, és conseqüència del pecat original, amb la qual cosa, doncs, ja ha d'haver-hi el sida, tot això ja està previst que passarà. Aleshores, des del punt de vista de l'agnòstic, el que ha de fer, pues no pot fer res més que callar. Diu, bueno, és una desgràcia, sí que farem.
No. A veure, agnòstics que no parlin, n'hi ha pocs, eh?
Però que no tenen resposta, no et poden donar cap resposta. Bueno, pues la vida és així, mira, hi ha un terratrèmol.
No,
pues
però
mira.
Això no pot ser la teva resposta. Potser és la seva, però jo penso...
Simplement que dic que des del punt de vista de la persona agnòstica o atea, doncs es troba sense arguments, la vida és la que és, no pots donar-li més...
Clar, però aquest argument pot servir per a una persona creient, perquè de fet són com les condicions de la vida humana sobre la Terra, la matèria té una condició finita, limitada, i això també, aquest terratrèmol o aquests tsunamis, també ho pateix el cos al moment de la mort. Sí. És un tsunami individual,
El que passa si al mateix temps té aquesta formació que parlava l'Alba, veurà que té coherència amb tot el pla de Déu.
Veurà que la pel·lícula té una segona mitjana part,
clar. I que el dolor és una part i que, a més, té un valor redemptor. Clar, és tan la quantitat de coses que es poden dir que, clar, realment té una justificació i ho entens perfectament. Però dic que és molt difícil amb una persona que sigui agnòstica donar una explicació. I per què altra? Doncs mira, noi, què vols que et digui? Jo ho entenc perquè ho entenc des d'una altra perspectiva. Però si som matèria orgànica i això és fruit de l'atzar, doncs què vols que li digui a l'atzar? Què li vull demanar jo a l'atzar?
No, home, el que passa és que, a veure, per aprendre física quàntica, normalment primer s'ha d'aprendre a escriure. I a llegir. Aleshores, vull dir que hi ha uns passos a fer amb tot això, no? A vegades dius, home, és que els plans de Déu em són difícils d'entendre. Home, és que són inabastables, efectivament, i a més, quan un es mou amb àrees diferents de les que Déu voldria que féssim servir, doncs encara va més descol·locat, no? Jo m'han enviat una frase que diu que la va dir l'Einstein, també, que jo suposo que l'Einstein i Confucio i aquesta gent no han dit ni la quarta part de les coses que els hi atribueixen. I aquesta, a mi amb l'Einstein em sona una mica curiosa, no? Però diu que la va dir. L'hagi dit qui l'hagi dit, crec que és una frase molt ben trobada. Diu, està en castellà, Dios no creó el mal. El mal és el resultado de l'ausència de Dios en el corazón de los seres humanos. Mm-hmm. Home, em sembla una de les moltes explicacions que es poden donar, no? Uh-huh. O sigui, quan nosaltres traiem a Déu de nosaltres, ens passen coses dolentes. A vegades, quan tenim a Déu a dintre del nostre cor, ens passen coses que pels demés poden semblar molt dolentes. Però que el que les està vivint de més a prop se'n dona compte que dintre d'allò que per tothom és una cosa dolenta, hi han moltes coses bones. Uh-huh. I hem de tendir a creure de que quan les entenguem del tot, inclús allò que pensem que és dolent, podem acabar pensant que ha valgut la pena.
Clar, és que és el que deies tu abans, Aureli, és formar part d'un plan que això acabarà bé o s'acabarà sota la terra amb els...
Però és que fixa't.
És que canvia molt,
però,
molt radicalment.
És que encara amb el cas hipotètic, de que, aprofitant aquesta nota que t'han enviat, no? de que realment les persones totes actuessin amb rectitud d'intenció, fossin generoses, bueno, tinguessin totes les virtuts, treballessin bé, no hi existís la corrupció ni la injustícia, tot així, arriba un moment que dius, bueno, però existeix la mort, sí? Doncs escolta, tampoc, això no està ben resolt. Vull dir que, encara que tothom... Perquè la fam en el món es podria resoldre, no és una teoria això, tothom sap que es podria resoldre, però anem a sospitar que sí, que els estats diuen anem a ser generosos, anem a resoldre el problema d'aquests països, bueno, sí, ja està, resolt. Bueno, tot i així, bueno, arribaria un moment que la mort i tothom que es queixi i diu, bueno, sí, vivim molt bé, però podem morir. Doncs aleshores, què vull dir? Que quan jo ja que l'agnòstic està una mica buit dient no té resposta, és que no té resposta.
Clar, és
la mort és
l'absurd.
És un absurd.
Ara t'entès millor. Una vegada admesa aquesta existència de Déu, ara ens ho estem ventilant tot ràpid, eh?
Pam,
vinga, existència de Déu, va, fora. Ja hem dit que sí.
Ja et dic que sí, va. Vale.
Bueno,
hem dit que sí més o menys, no?
Sí, no. Vale. Bueno, és que, mira, acabes de donar amb el clau de l'assumpte, amb el més o menys.
Existeix o no?
Efectivament.
Hem dit que sí.
Si tots els cristians...
Que sí, més o menys en temps i en arguments, perquè potser ja no tots els oïdors en són suficients, els arguments que ens...
La cosa és molt senzilla. Àngels, si els cristians estiguéssim totalment i absolutament convençuts del que el que hi ha al Sagrari és Déu...
Home, però és que ja, tu ja m'estàs agafant la segona ja pregunta. Som. No, perquè jo anava...
Àngels vol anar més a poc a poc.
Jo vaig ordenada avui.
A veure, segueix,
va. Tu ja estàs a la pregunta 3 i encara que
quedava
2. Clar, jo vaig... Sí, escolta, admetem l'existència de Déu. Una vegada admesa, per què... Jesucrist a l'Eucaristia, per exemple, ens creiem que és el Redentor, perquè no creiem en el Buda o en el Mahoma? Per què?
A veure, si hi ha moltes religions és perquè de naturalesa l'ésser humà és un ser religiós, és a dir, admet que sí, és una criatura i que, per tant, hi ha un ser pel damunt que l'ha creat, etcètera, etcètera, val? És veritat que a totes les religions hi ha una part de Déu, val? Però de veritat només n'hi ha una. I a totes les religions no pot haver-hi tota la veritat, perquè si a totes les religions hi ha la veritat, o sigui,
totes
a una li manca una mica de l'altra, no? Per tant, clar, només n'hi ha una de verdadera. Clar, aquí hi ha el salt, no? Quina és, no?
Ah.
Ah. Però, clar...
Aquí és on ens comencem.
Déu, clar, clar, si
ens comencem creiem... a barallar, perquè llavors ens diu que els catòlics anem de xulos per la vida.
Sí, és que hem d'anar de xulos per la vida, perquè tenim la veritat, ho sento. Sí,
bueno, però
sí,
això no es pot dir d'aquesta
no,
manera.
No, ja ho sé que no. O sigui, ara he respost amb aquesta broma que m'has fet tu, m'has tirat, a cua, llengua, i jo l'he enganxat. Val.
Vale.
Però és que Jesucrist ha instituït la seva església. Déu o sigui, si ens creiem que Déu, que Jesucrist, perdó, és el fill de Déu, és la segona persona de la Santíssima Trinitat, hem de creure en l'Església Catòlica, perquè és la que va instituir. Ara, si no ens creiem que Jesucrist és el fill de Déu, que és un profeta més, com Mahoma o com Buda o com no sé què, doncs pues clar. Però
el que vaig és, tenim proves raonables que ens facin creure que Jesucrist és fill de Déu?
Home,
sí, està... Això són sí, dos...
Clar, és sí, aquest... o sí, sí, sí o sí, sí. És que us veig
que
una mica dormint.
Hagi...
No, 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 no.
A veure, aquí la qüestió està el següent.
És el salt, eh? Tu vols atravessar el riu i no hi ha pont i s'ha de fer un saltet.
Primera, que Déu és conscient, que tots alhora no arribarien a l'Església, vull dir que escull un poble i forma l'Església, parlo de... I sap que l'Església ha d'arribar a tot el món, i està arribant, però ja és conscient que d'entrada no tenia tothom. A tothom no li demana. I tothom, amb la llei natural, amb aquesta consciència que sí que té tothom, amb aquesta consciència pot arribar a Déu. I pels mèrits de Crist, per això es diu, quan es diu que només a través de l'Església es pot salvar una persona, simplement vol dir que l'Església és la que pot administrar aquests mèrits de Crist. I, per tant, qualsevol persona creient, que actua amb les seves creences, que creia amb el Déu que vulgui, però que actuï amb rectitud d'intenció, s'està salvant, vull dir, està gaudint dels mèrits de Crist. Però, bueno, què vull dir? Doncs vull dir que, lògicament, un catòlic és conscient de que té la veritat, però alhora ha de tenir molt de respecte per aquestes persones que fan les coses ben fetes i potser a vegades les fan més ben fetes que nosaltres,
sí,
i que probablement fan un gran bé, etcètera, etcètera, però que possiblement no han arribat a la fe. Doncs aquestes persones segurament arribaran a Déu pel camí que sigui i Déu els demanarà simplement aquesta rectitud d'intenció fins al final de la seva vida i res més, i no ens hem de posar nerviosos. En canvi, sí que ens hem de posar nerviosos, entre cometes, quan nosaltres no donem el testimoni que hauríem de donar, ni tenim la formació que hauríem que tenir, ni parlem a la gent que hauríem de parlar, ni fem el que hauríem de fer. Això sí que ens hauria de posar nerviosos. Però que hi hagi gent que no cregui en Crist perquè no ha rebut, perquè no ha sentit, bueno, pues això ja sabem que forma part del plan.
De tota manera, has anomenat una part de l'assumpte que crec que és important, i és la consciència. O sigui, la consciència, hi ha maneres de tindre-la també. És a dir, hi ha qui sembla que ens estem esforçant en tindre-la el més salvatge possible, i llavors la consciència és una mica aquest individu que portem a dintre, que confonem la consciència amb aquest ego que ens està creixent i que ens omple tot el nostre cos i a vegades se surt. Aleshores, no confondre una cosa amb l'altra. És a dir, la consciència és algo que també s'ha de cuidar, que és algo que s'ha de tindre sempre que adquirim una cosa que la pot formar més, doncs no perdre l'ocasió de fer-ho, no? Perquè és perdre una cosa de la que som culpables a vegades, no? És a dir, podríem tindre una consciència recta i llavors sí que ens ajudaria molt a arribar a Déu, o podem tindre una consciència que la confonem una mica amb l'instint, amb la peresa, amb tota una sèrie de coses que fan que no ens porti en la direcció
correcta. I com sabem que estem formant-nos rectament o no? Qui t'ho diu?
A veure, una cosa és que un és recte, actua rectament quan està fent allò que creu que ha de
això,
fer.
Clar.
Que això és consciència recta.
Clar.
I una altra cosa és, pel cas concret d'un catòlic, sap que no és suficient que sigui recte. Ha de tenir certesa de que allò que està fent és correcte. És a dir, un pot dir, a mi em sembla que s'ha d'actuar d'aquesta manera.
Però si una persona ha posat tots els mitjans per aclarir la consciència i potser la persona que està acollint la seva consulta està equivocada, està fent bé també, o no?
A veure, un moment.
No està fent bé, però ell no és responsable.
No és culpable.
Perquè els nostres oients, quedi clar, el tema és dir, consciència recta vol dir actuar d'acord amb les teves conviccions, com tu ho veus, amb sinceritat. I és el que hem de fer sempre. Ara, per al catòlic, a més, ha de tenir cura de que, si, que coincideixi amb la doctrina. Ai, doncs jo que creia que això no era tan greu. Ah, doncs jo que creia que això es podia fer d'aquesta manera. Mira, el Sant Pare diu que s'hauria de fer aquesta altra. Doncs aleshores ha de rectificar si és catòlic. Però això només afecta els catòlics, els altres no tenen la sort de tenir una doctrina.
No, i per això també, doncs, jo què sé, hem tingut aquest any de la fe, que ara s'acaba, no?
Uh-huh.
Que va promulgar, no sé si és la paraula que s'ha de fer servir, però promulgar Benet XVI, no? Un any dedicat a aprofundir en les veritats de la fe. I per això, doncs, hem de llegir el catecisme, i ens ha convidat el Sant Pare, doncs, a llegir el compendi de l'Església Catòlica, o a llegir la carta del Papa Francesc apostòlica...
Lumen Fidei.
Hem de llegir i hem d'estudiar i hem de saber, perquè si no, doncs, ens quedem amb una religió o un coneixement de l'Església Catòlica de la primera comunió. I clar, mm-hmm. Això està molt bé, però és molt limitat.
No, i sobretot quan la vida et planteja interrogants, preguntes, si no tens una formació racional
et quedes
forta,
diguent,
no et serveix.
No ho sé.
I que el problema de l'ateisme i agnosticisme al món moltes vegades rau aquí, de que els cristians no som capaços de donar respostes. Jo no dic que tots no siguem capaços, però quan els cristians no donem respostes, ells donen les seves. I davant de la llista de prejudicis que hi ha, doncs si qualsevol prejudici que té la gent es pogués explicar i s'expliqués, no que es pogués explicar, no, que es pogués i s'expliqués, doncs molta gent veuria les coses de forma molt diferent.
De tota manera, més que respostes, la gent... Jo crec que el que espera de nosaltres és que donem un testimoni.
Això per descomptat.
Que siguem coherents. Mm-hmm. Que quan diem una cosa, després actuem d'acord a aquesta manera de pensar que nosaltres hem expressat. Mm-hmm. I això hauria de ser menys difícil de lo que ho fem a vegades, no?
Mm-hmm.
És a dir, que el que no pot ser és que encara hi hagi gent que digui, escolta'm, anem a veure, jo crec en Déu, però no crec en l'Església, no? Que és una... És la típica cosa de dir, home...
Jesucrist, però no crec en l'Església.
Sí, crec en Jesucrist, crec en Déu, crec en Jesucrist, però no crec en l'Església. I això m'allibera d'anar el diumenge a missa, entre altres coses, no? Això normalment no ho diuen, però també té la seva importància. Llavors dius, anem a veure. És una manera d'acabar una cosa amb dues paraules. Si els catòlics diem que per nosaltres Déu és important i li dediquem molt poc temps, és a dir... li vam dedicar fins que vam fer la primera comunió i després ja no hem tornat a mirar res, perquè aquell catecisme ja ens el sabem, però hi ha més coses a continuació. Si nosaltres no actuem de tal manera que es vegi que realment és important per nosaltres això, i hem seguit llegint coses i ens anem interessant i formant, home, no s'ho creurà ningú que ens ho prenem en sèrio, que per nosaltres és important això.
Aureli.
No, que jo dic que amb la línia aquesta de la formació, jo penso que hi ha una línia de treball que si es profunditzés donaria molta llum. És a dir, molta gent simplifica el tema, sobretot amb moral, per molts, fins i tot catòlics, no? Que es pensen que les coses són dolentes perquè són pecat. I però hi ha molta gent que està convençuda. Quan no és així, és a l'inrevés. Són pecat quan són dolentes. Què vull dir? Que qualsevol cosa vol dir que estàs parlant de moral matrimonial, estàs parlant de moral, la que tu vulguis, el tema que tu vulguis.
Professional, que d'aquesta...
Per què l'Església diu que això és pecat? Analitzes i dius, perquè està malament. Perquè està malament. I jo no dic coses tan grosses com el cas de l'avortament. No, el que vulguis.
Perquè et fa mal com a línia, home o com a dona.
Perquè t'està rebaixant la humana, etc. Però aquesta idea no està assolida.
De tal manera que molta gent, per exemple, fins i tot hi ha gent que es pensa que no anar a missa el diumenge és pecat, que és dolent perquè és pecat. és que és pecat perquè és dolent. És despreciar la gràcia de Déu. És no donar-se en compte del que suposa que tu puguis participar. I l'Església ha de dir, bueno, és que això és tan greu, que si un home preferís, estimés més, doncs anar a veure un partit de futbol que anar a la missa un diumenge, és que no se n'ha adonat del que està despreciant. És tan greu això, és tan greu, que per però, això diu, home, és una però... falta... Poso aquest exemple, que és sí, el sí. més light, el sí, més sí. light. Ja no parlo de l'avortament i coses que són molt clares.
Però una altra vegada és, no se n'ha adonat. Això vol dir, no soc ignorant. I aquesta ignorància és culpable en un moment de la seva vida. Després se te va oblidant.
De totes maneres, és culpa nostra. Nostra vol dir els que realment volem donar testimoni quan no ho fem.
També, parlant de culpes, és veritat que també hi ha gent que et diu, home, com vols que cregui jo en l'Església Catòlica si el mossèn aquell o el no sé quantos de l'Església, el cardenal tal ha fet això, o s'han descobert casos de corrupció de no sé quantos, val. És veritat, però és que un és catòlic perquè està batejat, però això no vol dir que és ja una persona santa, pot lluitar per arribar a la santetat, però tenim les mateixes inclinacions al mal, no? Per tant, si no cuides la gràcia de Déu, si no reses, si no cuideixes els sagraments, doncs pots acabar provocant un escàndol dels més gruixuts, i com més amunt estàs dintre de, diguem, doncs el Vaticà, per exemple, no? Pues clar, més escàndol provoques. Uh-huh. Però això no vol dir que no hi hagi persones que són infinitament bones i facin infinitament coses increïblement pels altres. O sigui que sí que és veritat que surten casos de vergonya, no? Bueno, ja passaran comptes en Déu, eh? Aquí també, però després ja passaran comptes en Déu. Però és que hi ha moltíssima més gent que no surten als mitjans de comunicació, que estan allà donant el seu exemple de coherència de vida, com deies tu, Jaume, de donar-se la vida pels altres, de generositat, de treballar bé, de formar una família, de viure, pues, en cristià, no?
De lluitar.
Permeteu que ens queden pocs minuts, però hi ha un tema que sempre surt a les converses de Déu. Sí, l'Església proposa la pobresa i que tothom sigui generós als altres, però i els tresors de l'Església, com és compatible el missatge evangèlic amb la sumptuositat dels temples... M'agradaria 5 cèntims d'això.
A veure, això, ara no, en 2 minuts no es pot parlar. Però quan parlen dels tresors de l'Església...
Bueno, hem parlat primera, de
l'Església. No, però l'Església, vull dir...
Podem arrencar
ara,
la capa...
Ara, per anar ràpid, no per anar ràpid. Posem tots els diners de l'Església, va, ja està, els tenim mica sobre la taula, va. Doncs a veure, doncs hem arreglat el món i ho repartim i, bueno, en 3 dies ja està. Se l'han gastat tot, perquè no hi ha més. En tres dies vol dir 1, 2, 3. S'ha acabat tot, ja està. Ja ha repartit als pobres, ja se l'han menjat tot.
Aureli, això
és un exemple. Però això és un exemple ja d'aquest, sense aprofundir. Però és que, a més, hi ha un altre vessant que és molt important. I és que la gent ens parla de no sé, la litúrgia i tal. En el fons, quan l'Església doncs, dedica doncs, als temples, als sagraris, doncs, a l'art litúrgic, doncs, tota la solemnitat, això és fruit de la fe.
Clar.
Això és fruit de la fe. Un nuvi no li regala a una núvia, doncs, un anell de llautó. No li regala de llautó. Doncs a Déu no li pots fer un sagrari de fusta. Això és coherència. I ara he simplificat molt, he posat allò dels diners, posat-los a la taula i posat això. Però que aquestes dues vessants, quan es profunditzen, és que es fa el que cal fer.
Bueno, de totes maneres, anem a veure, el que diu aquestes frases es defineix a si mateix. És un esperit miserable, sigui qui sigui. O sigui, això
és molt fort, Jaume, tu ets un home molt equànim, això.
A veure,
m'has frapat.
Si vols et poso un exemple molt pedestre, no? Hi ha molta gent que tot sovint pot dir, i ho diu, que el país funcionaria millor si no tinguéssim que pagar-li el sou que cobra el rei d'Espanya, sí, per exemple, no? Sí. Això és un esperit miserable, O sigui, perquè en el context de com es distribueix la riquesa en un país, a la Iglesia o al món mundial, això no té cap incidència. És a dir, la parròquia a la que jo estic vivint no en té cap de luxe. I les iglesias i lo que, a veure, lo que està net i lo que brilla, no sempre val molts diners.
Clar.
I si els val, doncs que els valgui. Perquè hi ha molta gent que ha viscut i ha mort, i ha deixat coses, i a mi el que em sembla és que és bastant estúpid que venti un calze en un museu o sigui, el cos de Déu estigui en una cosa de fang. Clar. Em sembla molt lamentable.
Estic d'acord amb el que dius tu, que el que fa aquesta pregunta, no, o aquest argument, és una mica neci. No? També Judas, a l'Evangeli, ho diu, el que va passar això, no? Ell, quan la Magdalena doncs, vessa un perfum supercar als peus de Jesús, Judas es queixa dient, home, això podíem haver-ho donat als pobres, no?
Un esperit miserable.
Pues és que era un lladre. Mm-hmm. Val? Sí. Per tant, vaig per aquí, no?
Sí, clar, clar.
Bueno, ens queda clar. Poc, però unes conclusions de tots els temes que avui hem enllestit, l'existència de Déu, la nostra religió és la veritable, la consciència, és que hem parlat de moltes coses, algunes conclusions.
No sé, dos vessants. Una, els que realment, pels motius que sigui, dels nostres oients doncs estiguin allunyats, que sàpiguen que Déu els estima, i que, per tant, perquè per poc que vulguin aprofundir, Déu es posarà de la seva part i els ajudarà. Aquesta idea seria una... I pels que realment creiem, tal, home, que siguem més exigents en donar testimoni, perquè probablement, encara que no ens adonem, fent d'aquesta manera, estem fent més bé que no pas doncs, predicant, vull dir, només fent, vivint, eh? Uh-huh.
Sent testimoni, Laura.
Bueno, la religió catòlica és una religió d'esperança, de llum, de vida, d'alegria, no? I és dipositària d'un gran do, que és la misericòrdia, l'amor de Déu als homes. Uh-huh. I és molt maco, perquè cap altra religió perdona com perdona aquest Déu, no?, de la nostra uh-huh. religió.
Uh-huh. Jaume.
És curiós com, tenint el tresor que tenim, a vegades som capaços d'explicar-ho tan malament i de donar un exemple tan penós.
L'Esperit Sant ja hi farà més.
Això mateix. Bé, gràcies a tots tres. Gràcies, Laura Sánchez, gràcies, Aureli Lídia, i gràcies, Jaume Pujol, per les vostres consideracions, paraules, i etc. Gràcies i molt bona tarda.
Adeu. A reveure. Adéu-siau.
A les entitats i empreses col·laboradores, gràcies per creure en la nostra nit. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana dona les gràcies a tots els patrocinadors i col·laboradors que han cregut en la nit solidària dels nostres mitjans. A tots vosaltres, gràcies per ser-hi. Gràcies per creure-hi.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child. While the weak ones fade, empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child.
Avui, a l'altre costat de la línia telefònica i per parlar d'aquestes qüestions tan profundes com pot ser l'ànima, la llibertat humana, m'acompanya el doctor Montaner, que és responsable del Departament de Neuroradiologia Diagnòstica de la Columna Vertebral a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
Bona tarda,
a més,
tal?
Molt bé, a més d'aquesta responsabilitat en aquest departament de neuroradiologia, a més és autor de nombrosos llibres, entre d'altres un que porta per títol La ment i el cervell, visió orgànica, funcional i metafísica.
Ah, efectivament.
El cerebro, lo neurológico, lo trascendental. Sí. Bé, això dona per molt, espero que els minuts que tenim per l'entrevista podem resoldre alguna de les meves qüestions. Ja. La primera, l'ànima. Hem parlat una miqueta a la nostra tertúlia, però m'agradaria aprofundir. Existeix l'ànima? Vostè, fent una ressonància magnètica, pot delimitar-la?
Bé, l'ànima existeix. Ara bé, l'ànima només es pot saber que existeix degut als seus efectes. No és accessible als sentits l'ànima. És a dir, una ressonància magnètica no pot posar de relleu mai el que és l'ànima. Sinó que pels efectes que hi ha, o pels efectes que fa l'ànima, és quan nosaltres en podem saber que l'ànima existeix. Li posaré un exemple molt ràpid. Quan el físic Premi Nobel, el senyor Roentgen, l'any 1895, va descobrir el raig X, no els va descobrir perquè els veiés, sinó els va descobrir pels seus efectes. Per tant, els raigs X, que no estan composats ni d'àtoms ni de molècules, sinó que és un camp electromagnètic, doncs es pot averiguar i es pot saber que hi són pels seus efectes. Doncs l'ànima passa exactament el mateix. És a dir, l'ànima té unes propietats gràcies a les quals són capaços de reflexionar, autorreflexionar, tindre voluntat, tindre intel·ligència, estimar, fer abstracció, tindre coneixement.
I això no té res a veure amb la bioquímica?
No, no, això té una relació directa amb la bioquímica. És a dir, l'ànima, per dir-ho d'alguna manera, seria la que posaria la neuroquímica cerebral, diguéssim, seria capaç de traspassar-la a lo conscient, a lo pensat de manera conscient. És a dir, que això és una cosa que va junta. O sigui, no podem pensar de cap manera que les neurones i els neurotransmissors són una cosa i l'ànima és una altra, com si l'ànima fora un operador fantasma que està maquinant, diguéssim, les neurones, de cap manera. És a dir, que l'ànima i el cervell formen una mateixa naturalesa. I per tant, l'ànima té unes operacions, però que necessita la neuroquímica cerebral perquè això es pugui realitzar. Com es realitza? Com passen aquestes coses? Això no se sap. Perquè, clar, és veritat que si a una persona li dones, una pastilla determinada, per lo que sigui, no?
Sí.
I pot agafar son o pot agafar al·lucinacions, el que sigui, un pot deduir que, clar, que tot és bioquímica. Però el fet de que això sigui d'aquesta manera no invalida en absolut l'existència de l'ànima. Sap el que vull dir-li? Per què? Pues perquè són dos aspectes que formen una mateixa naturalesa. Tant l'ànima com l'activitat neuroquímica cerebral formen una mateixa naturalesa, un mateix acte, per dir-ho d'alguna manera. No són dos actes complementaris, sinó que és un mateix acte. I, per tant, és una mateixa naturalesa i les dues coses estan juntes. És molt difícil diferenciar una d'una altra.
Però una persona que no estigui bé del cap, per exemple, una persona, un violador, per exemple, però una persona sense consciència, o potser una mica, bueno, amb consciència de que no li correspon al cos que té, doncs seria una persona que està actuant en ànima transparent i pura?
Bueno, és que aquests conceptes que vostè està utilitzant són una mica complexes des del punt de vista no solament científic, sinó filosòfic, no? És a dir, si una persona té una psicopatia perquè tingui una alteració dels neurotransmissors, doncs això no invalida la presència de l'ànima en aquesta persona, perquè, clar, el ser humà té una sèrie d'imperfeccions, no solament psicològiques, sinó també biològiques.
Clar.
Però les imperfeccions biològiques no invaliden en absolut la presència d'una ànima, perquè, clar, el ser humà té un fenomen de decrepitud amb el temps, no? Uh-huh. I es fa vell, ens morim, però això no invalida la presència de l'ànima, sinó que...
Potser invalidarà la presència de la culpa, no? No tant de l'ànima.
Bueno, aquí llavors hauríem d'estar parlant d'una sèrie d'aspectes que es relacionen precisament amb l'ànima, no? Que seria l'acte volitiu i l'acte intel·lectiu, no? Uh-huh. Que efectivament necessiten i estan en relació intrincadíssima amb totes les neurotransmissors i amb totes les sinapsis neuronals, que això ja he dit que és difícil saber com es fa i com passa, eh? Va ser perquè el fet de que els neuroinvestigadors, els neurocientífics investiguin i descobreixin els neurotransmissors, les diferents proteïnes, receptors, sinapsis, etc., això no invalida la presència de l'ànima.
Eh? I parlem de l'ànima, diguem, les funcions de l'ànima, intel·lectual, volitiva... Sí. Què passa en el cos quan una persona resa? És a dir, hi ha alguna manera de determinar, hi ha una activitat cerebral diferent o no?
Bueno, aquí hi ha algun article que ha sortit, bueno, hi ha molts articles que han sortit, però hi ha un article d'un canadenc que es diu Mario Bogerard, uh-huh, si no recordo malament, que va fer un estudi amb ressonància magnètica funcional. Llavors, aquest estudi va utilitzar 15 monges, em sembla que eren monges carmelites, i les va posar en una ressonància magnètica funcional i els hi va dir, doncs, que fessin una pregària o una vivència mística que ells recordessin, de manera que en un moment determinat feien aquesta pregària o aquesta vivència mística i en un altre moment no la feien, no? I llavors es va observar, doncs, que hi havia una sèrie d'activitats cerebrals en el moment en què aquestes persones, doncs, resaven o tenien alguna experiència mística, no? No es va observar amb aquest treball, diguéssim, cap lloc exclusiu ni preponderant a l'hora d'aquesta experiència dins del cervell, no? Però sí que es van veure activitats, no? Activitats cerebrals, no? De manera que aquestes activitats diferents van posar de relleu que les experiències religioses són complexes i multidimensionals, no? Mm-hmm. Perquè... Altres autors han hagut també, aquest és un dels més representatius perquè es va fer amb ressonància magnètica funcional, però antes han hagut gent que ho ha fet amb altres tipus de tècniques, com per exemple va ser un hindú que està, si no recordo bé, als Estats Units, que es diu Vilayanur Ramachandran. Sí, està a la Universitat de San Diego, Califòrnia, i llavors aquest ho va fer també, sembla que ho va fer amb SPECT, que és una tècnica de medicina nuclear, també ho van fer l'Andrew Newberg i l'Eugène d'Aquili, és a dir, de la Universitat de Pennsilvània, és a dir, que han hagut autors, sobretot als Estats Units, perquè allà tenen menys prejudicis amb tots aquests temes i investiguen tot, no? Aquí potser la cosa és una mica diferent, no? Però val la pena perquè en un dels llibres que jo vaig escriure, que és El cerebro, lo neurológico, lo trascendental de UNSA, explico pues, que tenim el cervell per creure, precisament, no? Perquè la major part d'informació que tenim, la major part de coses que sabem, la sabem per fer humana, no perquè estiguem comprovant constantment què és el que ens diuen i hem d'anar a comprovar la veritat. Això ja veiem que és absurd, no? Sí. Jo sempre poso el mateix exemple. Quan un puja un avió, ningú va al pilot a demanar-li el certificat mèdic de com està aquesta persona, si està capacitat o no de pilotar l'avió. Uh-huh. I en canvi nosaltres pugem, ens assentem al seient i bueno, confiem en que ens portarà amb l'avió. Per tant, ja tenim un acte de fe amb aquell pilot perquè vagi, no? El mateix com vas a comprar el pa. No veus el pa si està enverinat o no. Te'l menges confiant en que la panadera ha fet el pa i és correcte, no? Clar. Però el cervell el tenim per creure, no? I aquests autors, aquests científics, bueno, han fet aquests experiments, aquests treballs, que són bastant representatius, sí.
I una última pregunta, perquè se'ns acaba el temps, com sempre això va molt ràpid.
Bueno.
Les revelacions privades, tots aquests fenòmens místics que a vegades doncs, l'Església posa com entre cometes, perquè no són... Com es distingueixen unes veritables d'unes que no ho són? Esclar.
Pues miri, això així... És senzill en teoria, després a la pràctica requereix el seu temps, no? I la seva experiència. Però jo li diré el següent, miri, des del punt de vista teològic, ara, o sigui, parlem de la ciència, la teologia, que també és una ciència, la teologia,
sí,
no ens hem d'oblidar pas d'això,
sí, sí.
Perquè pensem que la ciència només és allò que es fa al laboratori, que s'experimenta amb els animals, etc., i ens oblidem que les ciències, en principi, van començar sent filosofia i després teologia.
Sí, sí.
Bé, doncs la pregunta que m'ha dit, que ara no me'n recordo, que se m'ha anat.
No,
dit...
ens queda un minut i mig, però molt ràpid.
Sí.
Com valorar que una revelació privada sigui
això,
fenomen o no d'una suggestió? O...
Correcte, correcte. Pues mira, jo li explicaré ràpidament. Miri, quan Déu ha parlat als homes, ha revelat una sèrie de coses, d'acord? Vale? I aquestes coses les han anat revelant al llarg de la història. I Jesucrist és el culmen de la revelació. Tot allò que es diu o que privadament es pot entendre com una revelació que està fora de tota aquesta revelació històrica de Déu a l'home, pues, pot ser falsa. Per tant, quan hi ha aquestes aparicions, aquests fenòmens místics, hi ha tres aspectes a considerar. Que pot ser un engany,
sí,
que pot ser una malaltia o que pot ser veritat. I si és veritat, no ha d'afegir res allò que Déu ha revelat als homes a través de la història i que està a la Bíblia i a la tradició de l'Església. Això és el resum, molt resum, eh?
Molt resum, perquè se'ns ha acabat el temps.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, doctor Montaner, per les seves paraules i aportacions.
Gràcies
aquí aquesta tarda al programa.
Gràcies a vostè.
Gràcies també al Jordi Carretero, responsable de so, i a la Maria Sierra per la selecció de les músiques. I jo, l'Àngels Montunga, m'acomiado a vosaltres fins al dimarts vinent. No hi falteu. Bona tarda.